Són 8:15 del matí. Xavier Moret, bon dia.
Bon dia.
Santa paciència, Xavier, per viatjar.
Sí, no són els millors temps per viatjar, però sembla que aquest 2021 serà millor que l'any passat i, per tant, siguem optimistes.
No et pots ni imaginar la quantitat d'oients que tenim a aquesta hora que es posen en contacte amb el suplement cada dissabte, a l'hora que surt el sol, per dir-nos, sort en tenim del Xavier Moret, que ens fa viatjar a través dels seus, de la seva mirada. Perquè, clar, la gent continua viatjant els dissabtes a través d'aquestes reminiscències i d'aquests viatges que tu has fet en el passat.
Doncs ho agraeixo molt. Són uns oients molt fidels i jo estic encantat de poder explicar viatges mentre pugui.
I uns oients que es lleven ben d'hora també el cap de setmana. Avui amb el Moret viatjarem fins al setembre del 2004, una època en què la cançó número 1 que sonava a les ràdios era aquesta. Aquest que sona és Usher, que sonava tot arreu mentre els diaris no deixaven de parlar de la tempesta tropical que va arrasar Haití, fent més de 3.000 morts. On Saturday, September 18th, Tropical Storm Jean dumped more than 13 inches of rain on the northern... Tropical Gin, però avui no ens porta ni fins a Haití ni fins a cap concert d'Asher. El 2004 el Xavier Moret va viatjar fins a un país amb un himne que sona així. A veure, Xavier, on ens portes avui?
Bolívia.
Propera destinació...
Bolívia. És un dels dos únics estats de l'Amèrica del Sud sense sortida a l'oceà. I, a més, és una de les regions més altes del món. Bolívia és un país multicultural amb molta riquesa cultural, natural i arqueològica. És el bressol de la cultura Tiwanaku, que va aportar els seus coneixements avançats en un munt de matèries al posterior imperi Inca.
Avui amb el Xavier Moret fins a la Bolívia del 2004. Què feies el 2004, Xavier?
Doncs el 2004 el que feia era viatjar molt. I vaig programar un viatge llarg que em va portar... Vaig arribar a Santiago de Chile, allà vaig agafar un autobús a Atacama, al desert d'Atacama, i des d'allà, com que tenia temps, em van proposar saltar pels Andes fins a Bolívia i és el que vaig fer. O sigui, és una entrada original a Bolívia, però és una entrada fascinant, perquè arribes per un pas de més de 5.000 metres i vas a parar al Salar de Uyuni, que és una de les meravelles d'Amèrica, no? És un gran salar, una gran extensió d'un llac sec a 3.800 metres, em sembla que està, i que, per tant, ho veus tot blanc i al mig hi ha algunes illes, cosa que et deixa... Unes illes que hi havia hagut ja presència dels inques i et deixa... absolutament bocabadat, perquè és un dels paisatges més preciosos que he vist.
Xavier, refem una mica aquesta ruta, perquè dius que aquesta entrada és imperial, però que et vas moure molt, suposo. Salar de Uyuni, per començar, que és aquest lloc tan espectacular i també tan turístic, no?
Sí, últimament és més turístic. El 2004 no ho era tant, però sí, és que és una esplanada blanca fascinant de sal, i arribes per un pas de 5.000 metres i t'has de passar, si vas des de Atacama, és una nit que has de dormir a 4.000 i escaig metres i que t'agafa el mal d'alçada, no? I llavors vas una mica zombi i vas saltant llacs de diferents colors fins que arribes al blanc absolut del Salar de Uyuni i llavors et dones per recompensat de totes. Des d'allà el que jo vaig fer va ser anar... El que passa de Bolívia és que és un país molt muntanyós i que sovint puges dels 4.000 metres cap amunt. Però si vas agafant autobusos i vas resistint els molts revolts que hi ha, pots anar saltant d'una ciutat a l'altra i recorrent aquesta part muntanyosa de Bolívia. Després hi ha una altra part de selva, que és Santa Cruz, però allà hi vaig anar amb un posterior viatge, jo.
Entenc que després d'aquesta primera experiència... en aquest Salar de Uyuni vas agafar un autobús i vas anar de visita a Potosí, no?
Sí, l'autobús, curiosament, és un autobús d'aquells rònecs molt vells i molt plens, supercarregats, amb gent dreta, i sortia de nit perquè li feia por el sol del dia que s'escalfés massa. Vam punxar, o sigui, és el típic recorregut aventurer, però vam aconseguir arribar a Potosí, que és una ciutat a més de 4.000 metres, on hi ha una mina de plata famosa, l'anomenada Cerro Rico, d'on va sortir molta plata en el temps de la conquista espanyola, no? I llavors allà el que és curiós d'aquestes mines és que ara ho porten uns miners que van per lliure i que pots fer un tour amb ells, pots visitar les mines, que són bastant angoixants, però els hi has de pagar abans la dinamita i les fulles de coca que fan servir per no patir el mal d'alçada, no? I llavors pots veure com arriba a ser aquesta vida tan dura en el fons de les mines, que havien estat riquíssimes i que en mica s'han quedat més buides.
Escolta, m'estic posant al Google Images a Salar de Uyuni i hi ha fotos realment de postal, eh?
És que és de postal. Si hem filmat alguns anuncis de cotxes, i no m'estranya, aquesta gent que es dediquen a buscar llocs espectaculars, té molta fama a l'Amèrica del Sud, a les cascades d'Iguaçu, Perito Moreno, però per mi el posaria a un nivell semblant al Salar de Uyuni. I sobretot si vas a la... Jo hi vaig arribar que la lluna plena es ponia per una banda i el sol sortia per l'altra. I semblava una concentració espiritual difícil de combatre, no? Hi ha una illa al mig, plena de cactus molt alts, que és la illa, la casa de l'Inca, li diuen, i des d'allà puges i veus la perspectiva del salar i pots dormir també en un hotel de sal fet amb blocs de sal, que no és recomanable per hipertensos, evidentment, però que és un dels grans plaers del viatge a Bolívia.
Què més vas fer, Xavier?
Doncs a Potosí havíem parlat i a base d'anar agafant autobús vaig anar després a Sucre. Sucre és la capital colonial i llavors és una ciutat molt bonica, amb cases blanques, palaus i patis interiors, i després salto a Cochabamba, que Cochabamba ja és el gran mercat, una ciutat que li diuen de la eterna primavera. Acabes una mica fart d'autobusos, però per sort pugen molts venedors entre parada i parada i et van venent les coses més espectaculars, no? Des de fulles de coca fins a... N'hi havia un que recordo que venia unes gramàtiques per aprendre anglès, donde están, se lo juro, todos los adverbios, que aquest insistia molt i va tenir gran èxit. O sigui, són uns grans xerraires que et van col·locant tot el que poden i estàs distret mentre dura el viatge, no? N'hi havia un, recordo, que també venia unes pastilles contra les flatulències que li va comprar gairebé tot l'autobús i que quan va acabar jo anava amb un amic i ens va mirar i va dir gracias por no revelar que todo eso es falso. I em vaig quedar parat pensant, potser els hi havies d'haver dit a tots aquests que ho han comprat, no?
I pel que fa a les fulles de coca, suposo que les vas tastar. Això és per curar el mal d'alçada, no?
Curar el mal d'alçada, sí. És que la plantació de coca és molt tradicional allà, i fan infusions de coca, fan mastegar les fulles, no, encara no està processada i d'aquí sortirà la cocaïna. Però de moment no és una droga, sinó que és una cosa com relaxant, que et fa aguantar millor. Jo ho vaig provar i sí, funciona, perquè si no acabes com zombi.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això és Roda el Món amb el Xavier Moret, avui viatjant fins a Bolívia i també buscant escenaris de novel·les i de pel·lícules.
Soñar es tras lo desconocido. Buscar la belleza es una recompensa en sí mismo.
Crec que això que sona, Xavier, és La ciudad perdida de Zeta.
Sí, és una pel·li que està bé, que és recent, del 2016, i passa potser més a la Bolívia de la selva, de la part de Santa Cruz, però de la frontera entre Bolívia i Brasil. Però està basada en un llibre d'un explorador fascinant, que és el britànic Percy Fawcett, que es va desaparèixer a la selva el 1925 quan buscava la ciutat de Zeta. I llavors aquesta ciutat que mai es va trobar i que estava menjada per la vegetació abundant de la selva ha estat un mite durant molt de temps i em va sortir una pel·lícula que està força bé.
Mm-hmm. Per tant, arrenquem ara amb aquest tràiler de la ciutat de la ciutat perduda de Zeta. Què em deies, Xavier, perdona?
No, et deia que si passem després a Salar de Uyuni surt amb un episodi de la Guerra de les Galàxies.
Cert.
I amb una
sí
pel·lícula. Com?
Que sí, que sí. Crec que és el 8è episodi de La Guerra de les Galàxies.
Exacte.
Que està rodat al Salar de Uyuni.
Al Salar de Uyuni, i no m'estranya que triessin aquest lloc, ja hem dit abans que és un lloc fascinant. I també una pel·lícula del Werner Herzog, que és de cinema ecologista, futurista, que està filmada en part al Salar, en part a Potosí, en part a la selva de Santa Cruz. Aquesta es diu Sal i Foc, i és bastant recent, de fa 5 anys.
Tot això pel que fa al cinema. Pel que fa a la literatura, Xavier, amb què vas llegir abans de viatjar cap allà?
Bé, jo sóc... M'agrada llegir documentació en aquest sentit. Aquí hem parlat abans de que hi ha Tiwanaku, que és la ciutat, una ciutat del sol, que hi ha no gaire lluny de la capital, La Paz, i que allà es va... quan va pujar l'Evo Morales el 2006, es va fer proclamar allà hereu de la tradició indígena, que és molt potent. A Bolívia hi ha més d'un 60% d'indígenes, principalment quichuas i aimares, i l'Evo Morales és descendent d'aquesta tradició i va voler-hi lligar. Després d'un temps de molts dictadors i generals al poder, va pujar ell, que va ser vist com la gran esperança, no? Llavors, de cara a Tiwanaku es considera com una cultura precedent dels inques, i llavors ja m'agrada llegir un llibre que es diu Les antigues cultures del Perú, i podríem afegir de Bolívia, que és del nord-americà John Alden Mason, que també t'explica molt bé com era aquell antic imperi i com era fins que amb l'arribada dels espanyols va acabar amb no res.
Mm-hmm. És fascinant aquest personatge de l'Evo Morales, no?, també, sí. Xavier, que finalment ha aconseguit tornar al poder, que el van fer fora... Va anar a l'exili i que representa doncs, tota una comunitat importantíssima dins de Bolívia, no?
Sí que ho és, sí. Hi ha un retrat d'un periodista argentí que es diu Martín Sivac, publicat aquí a Espanya per Debate, que es diu Evo Morales, jefazo, retrato íntimo de Evo Morales, que està bé per entendre el personatge. Ara ell veus que ve de cultivadors de coca, que és el que cultiven la majoria de la gent a les muntanyes, i llavors també veus com sovint, quan viatgen amb autobús, un dels perills és que és molt fàcil tallar la carretera i només n'hi ha una, i et trobes una vaga de cultivadors de coca i et n'adones que són un contrapoder molt fort a Bolívia. I, a més, en el cas de les mines, van armats amb dinamita i van fer petardos de tant en tant per ambientar, cosa que li dona un ambient una mica preocupant. I posats a buscar personatges, n'hi ha un altre, que és el rei de la cocaïna d'aquí, de Bolívia, que era Roberto Suárez Gómez, que ja es va morir l'any 2000. Aquest era el que li venia a les fulles de coca a la màfia, a Pablo Escobar i a la màfia de la coca colombiana. O sigui, hi ha tot un circuit. Hi ha un llibre de la seva vídua i de Levi que es titula El rei de la cocaïna, que també val la pena llegir-lo per veure com era la coca, el tràfic de coca a la Bolívia dels anys 70 i 80, no? Per exemple, aquest home, quan li van detenir el fill als Estats Units per tràfic, evidentment li va proposar a l'aleshores president Reagan de pagar tot el deute exterior de Bolívia, que aleshores era de 3.000 milions de dòlars, si ell alliberaven el fill. O sigui, te n'adones de fins a quin punt tenien poder i diners tota aquesta gent de la màfia.
Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio, amb el Xavier Moret viatjant fins a Bolívia. Avui recuperant un viatge del 2004 del Xavier, en què vas conèixer un munt de persones. Sempre te'n demanem que en triïs un de tots aquests que ens descrius. I crec que avui triaràs un català.
Un català, però que no vaig conèixer, perquè és un personatge fascinant, el jesuïta català Lluís Espinal Camps, nascut el 32 de Sant Fruitós de Bages. I allò que et va ser és un personatge que et trobes estàtues i pintades a favor seu a Bolívia. O sigui, jo hi vaig arribar a través del record de la gent que el segueix venerant. Va arribar el 1968 a Bolívia i de seguida es va comprometre amb la lluita dels pobres contra la dictadura. I hi va acabar sent segrestat, torturat i assassinat per un grup paramilitar el 1980. O sigui, és un dels molts jesuïtes catalans que hi ha allà, però que en aquest cas es va convertir en un màrtir. I diguem que el van assassinar el 1980 i que encara avui et trobes estàtues i pintades a favor de Lluís Espinal Camps, que és un home que es va identificar amb la classe més pobra i que va voler lluitar amb ells.
No coneixia el personatge, no sé com hi vas arribar, tu. Vull dir que entenc que si trepitges Bolívia és una persona recordada, eh?
Sí, és molt recordar. Jo vaig arribar veient les pintades que hi havia a Forse, on vaig interessar per saber qui era, m'ho van explicar, vaig buscar documentació, i després casualment vaig trobar que un parent meu llunyà, que es deia Francisco d'Ardixón, que també era jesuïta, va arribar amb ell a Bolívia el 68. I es va morir l'any passat, aquest parent, però em va explicar coses del Lluís Espinal, que van arribar junts allà i de seguida es van comprometre amb la causa dels pobres, no?
Mm-hmm. Bolívia és un país religiós, Xavier?
Sí, és religiós i fins i tot diria que a vegades fanàtic, no? Són gent que resa molt, va molt a l'església, però hi ha aquella barreja d'una mena d'espiritualitat molt sentida i de confiança que que hi haurà un altre món on seran recompensats per lo malament que ho passen amb aquests, i també de la tradició de la Pachamama, que és la Mare Terra, la religió que han heretat dels antics inques i que fa que d'alguna manera es lliguin a la terra d'una manera molt intensa, no? Això costa entendre una ciutat com La Paz, la capital, on al revés del que acostuma a passar, la classe més alta viu al centre, que és la part més baixa de la ciutat, perquè està tan amunt, està a 3.800 metres, que quan puges al barri de l'Alto, que és on viuen les classes pobres, allà l'aire és molt més irrespirable, no? I la vida és molt més dura. I just allà és on hi ha l'aeroport, que és on quan surts o quan vaig sortir jo de Bolívia, te n'adones fins a quin punt estan a prop els Andes, els pics més alts, nevats dels Andes, i com la vida allà és molt difícil i molt dura per als que no tenen diners.
Mm. La Chiquitania, no?, també?
Chiquitania. Això queda a la part més llunyana, a la part de Santa Cruz. Aquesta part a mi em va agradar molt, però hi vaig anar amb un altre viatge, perquè hi ha les antigues missions també dels jesuïtes, i que al mig de les selves van esforçar per fer per ensenyar música als indis, i cosa que va fer que encara avui hi hagi una gran tradició de violinistes i de gent que fabrica instruments musicals per com a manera de relacionar-se amb la cultura i de solucionar els problemes de quotidianitat que tenen.
Mm-hmm. Hi ha una altra cosa fascinant, Xavier, de Bolívia, i és l'idioma, no? Perquè sí. Molts parlen castellà, la majoria, però hi ha el quichua, no? Que el és aquesta llengua que nosaltres no acabem d'entendre del tot. Bé, de fet, no l'entenem, no?
No l'entenem gens, no? Tenim algunes paraules que ens han arribat. Hi ha els aimares i els quichuas, i són dues llengües diferents. I recordo que un dia jo parlava allò que seus en un lloc, et venen als camps, veus molts nois que porten llames o alpaques, i un va venir a xerrar amb mi, prop del llac Titicaca, que no n'hem parlat encara, i és un lloc fascinant, un llac a 4.000 metres d'alçada, navegable, i llavors un dels nois em diu, d'on ets tu? I vaig dir que venia de Barcelona, diu, si habla espanyol, dic, jo parlo català. Diu, és com los aimaras o los quechuas, que parles diferent de l'idioma del país, amb què s'identifica normalment l'idioma del país, no? I llavors, sí, vas trobant això del quichua, hi ha gent a les muntanyes que no parlen res més que quichua o aimara, però vas trobant restes d'aquesta antiga cultura, que ara ressuscita molt gràcies a l'Evo Morales, i al llac Titicaca tens, per exemple, l'illa del Sol i de la Lluna, on hi ha hagut restes de construccions inques molt poderoses, i un monestir que també és una cosa molt venerada, que curiosament es diu de Copacabana, que d'aquí ve el nom de la platja de Rio de Janeiro, el santuari de Copacabana.
Segurament una bona...
Digues. Si vols una dada més, com que no té sortida al mar Bolívia, que ja ho hem dit al començament, és un dels pocs països de Sud-amèrica sense sortida al mar, fa gràcia veure que pel Titicaca patrullen barcos de guerra bolivians, per demostrar que sí, que tenen una marina de guerra i que estan disposats a enfrontar-se amb qui sigui, encara que no hi hagi mar.
Mm-hmm. Una bona ruta, segurament, per quan puguem tornar a viatjar, és empalmar Perú i Bolívia, no?
Sí, sí, sí. Aquí és fàcil, és des de, perquè el llac Titicaca està compartit amb Perú. Llavors pots passar des de Copacabana a Puno, que està al costat mateix, i allò ja és Perú, i és una frontera que no és complicada de passar. I un cop allà pots seguir viatjant cap al Cusco, cap a la part on hi ha les ruïnes inques més importants, i cap al Machu Picchu. I al mateix Puno, el que hi ha davant, són unes illes curioses, que són illes flotants, perquè són illes fetes amb joncs, no? I llavors les construeixen els indis d'allà, i és molt curiós perquè aquestes illes flotants no poden acumular moltes coses, no? És com una predicació de la senzillesa a l'hora de viure, no? Si poses una cosa pesada, la illa s'enfonsa i se'n va avall. O sigui, poden viure i les famílies que fan cabanyes de palla, però no pots acumular masses béns materials.
Mm. Avui amb el Xavier Moret, Bolívia 2004, un país molt, molt pobre, Xavier, sí. I que segurament si el puguem revisitar ben aviat, doncs encara el trobarem potser més empobrit que els últims anys, malgrat que Evo Morales sí que ha fet molta feina també en aquest sentit.
Ha fet feina i els ha donat esperança, això que dèiem, a un 60% de la població que són indígenes, i durant molt temps s'havien vist menyspreat pels dictadors i pels generals que arribaven al poder.
Mm. Xavier Moret, cuida't moltíssim, un plaer com sempre, com cada dissabte, una abraçada.
Igualment.
Ara tornem.
El suplement amb Roger Escapa.